Passen 7 minuts de la una, sóc l'Elisenda Carot i ha arribat l'hora de buscar la solució. Ha arribat el moment d'obrir debat a bat les portes de la ràdio pública per investigar fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I, com sempre, part de la solució es diu Fran Domènech. Molt bon dia!
Bon dia, Elisenda Carot. Com està?
Està vostè?
Molt bé, i tu?
Escolta, et veig molt emocionat, per cert, pel Mundial. Sou tu
no,
i Jordi Costa.
Emocionat, tampoc.
Home, t'has llevat a les no sé quantes del matí per mirar un partit del Mundial.
Però això és pels horaris. Però això és pels horaris que tenen i de tant en tant
ens anem mirant. Tu, voluntàriament.
Sí, no, hi ha molta gent que s'està seguint diversos partits. Sí, ahir, per exemple, es va jugar un Costa d'Ivori contra Ecuador, per exemple, a la una del matí, i a les persones futboleres els hi fa il·lusió mirar-los aquests partits.
Hem de fer un especial futbol.
I a més, Catalunya Ràdio va fer la porra del Mundial. Hi ha moltes persones d'aquesta casa que hi van participar i estan molt emocionades perquè...
Calla que no la guanyi jo.
Hi ha molt en joc.
Calla que no hi guanyi jo.
Hi ha molt en joc. És una setmana aquesta, ara pensava, quan era el Mundial, etcètera, etcètera, és una setmana de transició perquè gairebé que vas cap al final ja. O sigui, el 19, el divendres acaben les criatures, que no els mestres.
Que no els mestres ni els pares, eh?
Acaben a l'escola, exacte. I llavors les famílies comencen ja allà, entren al circ de tres pistes a fer els malabarismes.
Jugar rumicú, saps? Amb què fem amb les criatures. Malauradament no podem estar amb elles tot el temps que voldríem. Fran Domènech, sigui vostè benvingut, obrim setmana, encetem setmana, una setmana com sempre interessant a la solució. Al control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, a la peixera, la gran Susana Ortega, la Viena Gasa i la Lívia Discipio. I si avui és dilluns, la solució té un nom i el sap tothom. Estel Soler, molt bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Home, m'agrada molt que aquesta connotació Barça-tenyida...
Barça-logística.
Exacte. Un nom i el sap tothom.
Sempre fa el mateix. Sempre fa aquesta entrada. Rajant del futbol i després fa aquesta entrada futbolística.
Doncs mira, avui no parlarem de futbol, tot i que sembli al contrari, pel que hem estat dient ara des de l'inici fins ara, 3 minuts dedicats al futbol. Avui us portem una solució cultural, antropològica i alerta arquitectònica. Aquesta no l'heu vista venir.
Exacte.
Avui parlem de cementiris. I ara direu, cementiris? Doncs sí, volem saber-ho tot sobre cementiris. Com funciona un cementiri? Qui mana dins un cementiri? Com es prenen les decisions dins un cementiri? Quins van ser els primers cementiris de Catalunya? I a quina part de la ciutat es van construir? Quines tradicions funeràries han caracteritzat Catalunya al llarg dels segles? Quines curiositats podem trobar al llarg dels cementiris de Catalunya? Com han evolucionat fins a l'actualitat els cementiris? Però m'imagino que el dia 1 no eren com són ara. Es poden ampliar els cementiris així a la babalà o hi ha algun número limitat de tombes? Quines personalitats importants reposen als cementiris catalans? I per respondre a totes aquestes preguntes ens acompanya avui l'Adrià Terol. Un aplaudiment per l'Adrià. Adrià, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Molt bé, molt agraït.
Una persona amb molta llum per parlar de cementiris. Adrià, quantes vegades t'han dit això?
Unes quantes, potser.
L'Adrià Terol és historiador i gestor cultural a Cementiris de Barcelona i és la tercera generació d'una saga funerària. A veure... Com que ve de família, Adrià, vas tenir clar des de petit que volies treballar en alguna cosa relacionada amb el món dels cementiris?
No, però era un tema que a mi no em representava un tabú. Per tant, doncs ja em va anar bé poder tenir una oportunitat i treballar dins dels cementiris de Barcelona.
Però tu no treballes en serveis funeraris. A la teva família sí? És a dir, venen de tradició de família... De família, ja t'ho diré. De feines a funeràries?
Sí, el meu avi va començar com a panista, o sigui, a la fàbrica de taüts. I la meva mare va ser una de les primeres hostesses de tanatori.
Oh, que fort! Uau, eh? És que de vegades hi ha feines que dius que no m'havia plantejat i, clar, evidentment, existeixen aquestes feines.
Després us explicaré una anècdota d'una amiga. Perquè en la mort també hi ha humor. Després me la guardo per quan em donis permís.
I tant! De seguida ens explica l'Estel Soler. En la mort també hi ha humor. Vam parlar amb l'Adrià Terol, potser us sona el nom, al programa que vam fer sobre l'origen històric d'alguns refranys, i parlàvem de, crec que, Salvat per la campana, no? I la Marta Pérez Verge ens explicava que, teòricament, i segons fins on havia pogut ella investigar, el Salvat per la campana venia de quan enterraven els morts, els hi lligaven un cordill, que a l'altra banda, a l'exterior, hi havia una campaneta per si hi havia algun catalèptic enterrat,
no,
perquè
no
es veu que no sé quin segle, que ara no recordo, no?
El meu gran pànic.
Havien trobat tombes esgarrapades.
No estic morta.
Doncs mira, demana... Posa el teu testament. Lligueu-me amb una campaneta al dit. Llavors, si et despertes, pots moure la campaneta i et poden venir a rescatar. L'Adrià va dir que no li constava, que no et constava que Catalunya es fes servir aquest sistema, oi?
Actualment i des de fa ja molts anys no ens consta cap taüt d'aquests que deien de seguretat.
Taüts de seguretat, m'encanta.
Meravellós.
Ara suposo que hi posarien algun wifi.
És com a mínim un timbre, un codi QR.
Dic una cosa, prefereixo la campaneta, eh?
Molt més pràctica.
Perquè amb el wifi, segons com va a certs llocs,
t'enterren
a la cantonada del cementiri i no t'agafa el 5G i mala cosa, mala peça al taler. Adrià, per la gent que no ho sàpiga, jo he dit gestor cultural. Què fa un gestor cultural de cementiris?
Principalment promocionar els cementiris com uns espais més de la ciutat, o sigui, una mica la idea és obrir els cementiris a la ciutadania i donar-los a entendre com uns espais de cultura, d'art, de memòria també, un espai de memòria col·lectiva que una mica ens identifica també a la ciutadania. I una miqueta és això, doncs promocionar activitats, rutes, participar en actes de ciutat, fer col·laboracions amb altres entitats culturals de la ciutat. Una mica fer això, la promoció cultural dels cementiris.
Ara parlarem també de les visites culturals que es fan als cementiris i si sou de fer-ne d'aquestes visites.
No, tu? Això t'anava a dir que jo no sé si existeix un nom específic per aquest turisme, però a mi és un lloc que sempre m'agrada visitar.
Ah, sí, eh?
Sí. Jo vaig... Ara el meu francès, jo quan vaig anar a París, al Pierre Lachaise, com es pronuncia, sisplau, que algú em
no
salvi.
Tinc idea. Algú que parli francès. 93-201-7474.
Pierre Lachaise.
Ajudem a pronunciar això amb l'Estel, perquè no ens en sortim.
No sóc especialment mitòmana, però sí que m'agrada saber qui està enterrat a cada lloc. Aleshores, m'agrada visitar els cementiris. Per qui pot haver enterrat i perquè penso que és un lloc tel·lúric, no? Arquitectònicament tenen la seva bellesa, malgrat el que suposen, i crec que podria dir que una mica faig ruta de cementiris.
T'he de dir que a mi m'agrada molt, abans li deia a l'Adrià, entre bambolines, a mi m'agrada molt visitar els cementiris per un tema de... mantenir viva la memòria d'aquells que potser no tenen flors a les tombes, no? Que jo llegeixi el nom en veu alta és com mantenir-lo viu, no? Encara que sigui per uns minuts, i després hi ha una part d'afaneig de... Ostres, mira,
de curiositat.
Aquest es va casar molt jove? Aquest es va casar molt gran?
Aquest va morir molt jove.
Segones núpcies? Que jove va morir? Aquest va tenir un fill amb aquella que no sé què?
Sí.
I això m'apassiona especialment en pobles petits, no? Que veus allà noms de gent que encara coneixes i dius, ostres, deu ser família... I aquestes coses així com de tafaneig, saps?
Sí, ara fa poc vaig anar també a Colliure a veure la tomba Machado, que ja l'he vist per segona vegada, però m'agrada molt. I el meu poble, el nostre poble, hi ha Margarida Xirgo.
I tant, Margarida Xirgo, eh? En parlarem d'altres persones famoses que estan enterrades en cementiris catalans. Avui volem saber tot sobre cementiris i, com sempre, podeu dir la vostra. L'Estel ha obert una portella perquè va per allà la nostra pregunta del dia, vies de contacte habituals, eh?
Doncs sí, el 93-201-7474, el telèfon del directe, o el WhatsApp del programa, aquell que teniu guardat, ja sabeu, com La Solució, amb Elisenda Carot, el 677-38-77-19. Ara ho deia, els cementiris són llocs de repòs, descansen els morts, però molta gent també aprofita per visitar-los, i això és el que us preguntem avui. Quin cementiri creieu que és imprescindible visitar i per què? Perquè si us agrada fer aquest tipus de rutes, ens el podeu recomanar. De fet, ja ho estan fent els oients. La Marisol diu: si parleu d'arquitectura, el cementiri nou d'Igualada, el va fer l'Enric Miralles, que recordem que va morir fa uns quants anys, és el millor. I a més ha guanyat un munt de premis i s'hi fan actes i també concerts.
El coneixies, no? Entenc, Adrià?
Sí, és un nou cementiri molt interessant, arquitectònicament parlant.
Doncs mira, aquest és el que ens recomana la Marisol. I l'Anna també ens escriu que diu que li agrada viatjar arreu del món i visitar cementiris perquè hi troba molta calma, i diu: la darrera tomba que he visitat és la de Hans Christian Andersen.
On és?
Ara li escriuré.
Per favor, vull saber. Tu saps on és, Adrià?
Si no m'equivoco, està a Copenhague.
Hans Christian Andersen, autor de diferents contes. Tu, quin recomanes?
Estel?
No hi ha ningú que parli francès que et vulgui ajudar, ja t'ho dic ara, eh?
Ostres, hi ha una oient que acaba d'escriure ara, clar, per això he fet aquest efecte de bocabadat, perquè és una pregunta que li podem llançar a l'Adrià, que és que si tots els pobles tenen cementiri, perquè la Rosa diu: el poble de Santa Susana, al Maresme, no tenen cementiri, i no sé si és un dels únics pobles de Catalunya que no en té.
Home, pregunta per l'Adrià. Adrià, tots els pobles tenen cementiri?
No ho podria assegurar, a veure, principalment, jo diria que sí, no? Tots els pobles tenen una església i normalment els cementiris eren parroquials i un cop es clausuren per raons higièniques construeixen el cementiri modern. Però vaja, tampoc em puc atrevir a dir que sí.
Mira, farem dues crides. Bàsicament, la que estan fent en Fran, quin cementiri creieu que és imprescindible visitar i per què? I després, si el vostre poble o coneixeu d'algun poble que no tingui cementiri, feu-nos-ho saber. Vies de contacte habituals al 93-201-7474 i al 677-3877-19. Per cert, Hans Christian Andersen sí que està al cementiri de Copenhague.
Sí, l'Anna ens ho confirma també, que va anar a Copenhague i que el va poder veure. Per cert, que hi ha un oient, que és la Ramona, que ens recomana el cementiri de Lloret de Mar. Té unes escultures modernistes que li van encantar.
Estic al·lucinant. Sí, sí. Sí que tenim coses interessants a casa nostra. Adrià, a veure, la manera com tractem els difunts ha canviat al llarg del temps. Jo et preguntaré una cosa, com a historiador, eh? Quan sorgeixen la idea de cementiris? Quan tenim datada aquesta primera idea de cementiris? Perquè entenc que enterrar, des de que hi ha humanitat, s'enterraven els cossos, no?, per evitar infeccions, etc. Aquesta idea de cementiri, d'enterrar en un lloc determinat a Catalunya, quan arriba? O al món, quan sorgeix?
A Catalunya va arribar a Barcelona l'any 1819.
Quan, tan tard?
Sí, quan es beneeix el cementiri del Poble Nou, que és el primer cementiri de Barcelona i de Catalunya. Abans d'això, doncs, s'enterraven els fossars parroquials. A Barcelona, doncs, a les diverses parròquies, com pot ser Santa Maria del Mar, no? Tenim el fossar de les Moreres, doncs eren cementiris de l'època, però doncs, amb el procés, sobretot, d'industrialització i l'augment demogràfic tan ràpid, va fer que aquests fossars col·lapsessin, comencessin a sorgir gasos molt nocius per la salut dels ciutadans, provocaven, per tant, epidèmies, i és per aquest motiu que clausuren els cementiris parroquials i inicien la construcció del primer cementiri modern de tot l'Estat.
I això es decideix a nivell Generalitat, entenc? O a nivell Estat espanyol?
Ho decideix l'Església, en primer terme, i després, juntament amb l'Ajuntament de Barcelona, creen el que és avui dia el cementiri del Poble Nou.
Ah, d'acord, és el primer, eh? De seguida en parlarem, eh? Es posaven a les afores, no es posaven al centre ciutat. M'imagino que entronca amb el que ens deies ara d'aquests gasos perillosos?
Sí, per raons higièniques, principalment, eh? Perquè culturalment no va ser ben comprès, la gent no volia enterrar lluny del que s'anomenava la protecció divina que donaven les esglésies als difunts, no? Semblava com que trencaven aquells lligams amb els difunts i és per aquest motiu que va costar, va ser un xoc cultural bastant fort, però per raons principalment higièniques els construïen doncs, amb una certa distància. Per exemple, el Poble Nou estava a 1,5 km aproximadament de la ciutat.
Clar, ara ja la ciutat s'ha menjat tot aquest espai i acaben formant part de les mateixes ciutats, no? Actualment encara se segueix aquest criteri de dir posem-lo lluny de les ciutats o ja podem posar un cementiri o podem trobar un cementiri on sigui. No construït prèviament que estigués a les afores i la ciutat se l'hagi menjat, sinó de dir un cementiri de nova construcció intramurs.
Imagino que sí, perquè ja per les mesures de sanitat ja són unes altres i hi ha un reglament, per tant, doncs, no crec que hi hagi un problema sanitari a l'hora de construir un cementiri amb una certa proximitat amb un centre urbà.
Per tant, us hi podeu trobar en algun centre urbà. M'has d'explicar la història de la teva amiga i els cementiris,
deies que la teva mare era hostessa, no? Que entenc que són les persones que acompanyen, no?, a les famílies en aquests processos. No sé si likes o no likes, o en el cas de la teva mare, però jo tenia un conegut que treballava això. Alguns actors, a vegades, quan no tenien feina, es passaven a fer d'hostesses, doncs, rebent famílies, anunciant. I aquesta persona, en concret, es deia Marta, i va anar era el dels primers dies que feia aquest servei, i va anar a rebre la família i va dir, hola, bon dia, sóc la Marta. Perdó, sóc la Marta, la Marta.
Ai, no!
I va començar amb molt bon peu la reunió amb aquesta família. Hola, bon dia, sóc la Marta. La Marta, la Marta.
Bueno, almenys va arrencar un somriure o no? No,
suposo que sí, però em va quedar gravada aquesta anècdota.
Una abraçada a la Marta, des d'aquí, Per favor, per cert, Adrià, tu ara deies, aquests cementiris, el primer que tenim documentat a Catalunya és el cementiri del Poble Nou, sorgeixen per aquesta necessitat higiènica o de salut pública, però també es comercialitzen des del primer minut, allò de dir, perquè ara tothom sap que llogar, comprar un nínxol, crec que són de compra, no? Que lloguer, clar, per aquí et persegueix si no pagues, no? Els nínxols, quan es comença a comercialitzar amb els nínxols?
Doncs des del primer moment. Des del primer moment, sí que és veritat que Antoni Ginés i l'arquitecte que va fundar el cementiri del Poble Nou tenia la idea de fer un cementiri igualitari. Mm. Era un personatge sorgit de la il·lustració, per tant, amb una mentalitat molt oberta, igualitària. Però no era el mateix concessionar, perquè no són propietats, sinó són concessions, un primer pis que un segon que un tercer, no? Per la dificultat d'accés a l'hora de netejar o de posar-hi flors. Per tant, sempre hi ha hagut una certa diferència de preu a l'hora d'adquirir un nínxol.
Amic. També en la mort la classe social també, ens persegueix.
No sigui que puguem descansar mai, millor dit. Va, deixeu-me en el telèfon, que tenim moltes trucades, el 93-201-7474. Sembla que podem dir-li tanatoturisme. No és ben bé això. Clar, el tanatoturisme jo el tinc associat a...
A Txernòbil.
No,
però a Txernòbil.
A la gent que va a Auschwitz allà.
Bueno, o a Tor, per exemple. No? Que van a Tor, o a l'arbre de la noia de Portbou.
Això és més crim...
Sí, seria Carles Porta Turisme, no?
Sí.
Seria més Carles Porta Turisme. A veure, la Laia, que ens vol recomanar un cementiri que l'hem de visitar sí o sí. Laia, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs, estimada?
Mira, el primer de tots és el de Venècia.
El de Venècia. Espera, fem una cosa, Laia. Baixa'm la ràdio, perquè si no sortirem disparats. I mentre baixes la ràdio, saludo la Sílvia. Sílvia, bon dia. Sílvia. Hola? Ara et sentim, et sentim una mica lluny, però ara et sentim força bé. Sílvia, a veure, tu ets tanatoturista, eh?
Sí, tanatoturista o necroturista, m'agrada dir.
Necroturista, m'apunto aquesta, bona. Necroturisme.
És que hi ha un compte d'Instagram que es diu necroturista, que és molt interessant.
Vaig a buscar-lo, anem a buscar-lo ara mateix.
Acabar tots a seguir-lo.
Necroturisme.
Sí, no, és un tema que sempre m'ha generat curiositat des de petita i és veritat que quan viatjo sempre m'agrada, no sé... Encara que sigui un poble petit, sí. Sobretot els pobles petits, no entres als cementiris i passejar-te i mirar i llegir les làpides i pensar-te tota aquesta gent que ha viscut fa tants anys i mirar les fotos, llegir les coses. I vaig apuntar-me també he fet dues visites a les que fan aquestes als cementiris de Barcelona, aquestes que són guiades, que t'expliquen la història i t'ensenyen algunes tombes, t'expliquen escultures i està molt bé fer la del cementiri de Poble Nou i també la de Montjuïc.
El cementiri de Poble Nou i la de Montjuïc. Em va molt bé que diguis això, Sílvia, perquè Adrià, tu en fas algunes, no?, d'aquestes visites.
Sí.
Calla que no hagis coincidit amb la Sílvia.
Podria ser, sí, entre setmana normalment les fem nosaltres, després al cap de setmana algunes les externalitzem.
Sílvia, què és el que et va sorprendre més del cementiri, per exemple, de Barcelona? El de Poblenou, perdona'm.
Jo el de Poblenou tenia molt interès en anar-hi perquè hi ha una escultura que m'agrada moltíssim, que és el Petó de la Mort, que la trobo fascinant, és impressionant, no sé si la teniu una mica...
Sí, la tenim en ment, mira, pels qui no l'hagin vista, busqueu ara mateix a Google el Petó de la Mort, que vindria a ser com un esquelet amb ales d'àngel fent un petó a una persona que sembla que estigui bàsicament abandonant el món dels vius, no? Mireu-la perquè és preciosa, sí que és veritat.
I en la visita t'ensenyen que la mort, la calavera, diguéssim, t'està mirant tota l'estona i tu et desplaces i vas... Vas movent-te i et mira tota l'estona a tu.
Com la Gioconda.
La Gioconda de la mort.
La veritat és que anava per veure aquesta, però també vaig descobrir altres coses. I després el de Montjuïc també, bueno, que sempre és com fascinant, perquè és com una ciutat. I també tenia moltes ganes de veure'l i vam fer també la visita. I realment et fan fixar en moltes coses, que més coses que com sentia ara el que explicàveu de... la construcció dels cementiris, per exemple, la del Poble Nou. Diuen, és millor fer primer la del Poble Nou, primer, perquè és un cementiri més antic i t'expliquen històricament com va anar evolucionant, com va anar creixent, el trasllat a Montjuïc, i realment, bueno, és curiós. La veritat és que la gent et mira estrany quan dius que vas a fer una visita
al cementiri. Jo sóc de les teves, també t'ho dic.
És fatal, però mira, no ho sé. És aquestes coses que... O millor, com que et fan impressió, doncs penses... Deixa, com més ho conegui...
Exacte, menys impressió em farà, no? Necroturisme, ens ho apuntem, de part de la Sílvia. Sílvia, gràcies per trucar-nos. Una abraçada bonica.
Adéu, bon dia.
Fins ara. Adéu, adéu. La Sílvia, que a través del WhatsApp ens feia arribar també una imatge de la tomba, diu Ichi Repose, Vincent Van Gogh. Per tant, està enterrat a territori, o almenys a parla italiana. Ara no sé
deu
en quin...
ser, això.
A veure si ho sabeu, on és la tomba de Vincent Van Gogh? Algú sap? Aquesta imatge que m'ha enviat la Sílvia. Ens podeu dir on és? I recomanacions al 677-3877-19.
Hem de dir que hi ha dues vies ara mateix, que és la de pobles que no tenen cementiri i després els cementiris que, doncs, que els agrada visitar els nostres oients. Recordem que abans hem parlat de Santa Susana, que ens escrivien dient que no hi havia cementiri. L'Anna diu que elles a Llançà en tenen dos. El que li falta a Santa Susana, diu.
Sí, és veritat.
Concretament n'hi ha dos a Llançà.
I un a la vila i un com més a les afores.
I el Francesc diu, a prop de Santa Susana hi ha Sant Pere del Riu, que no és poble, però que també hi té un cementiri i és on està enterrat Manuel de Pertegazos, en recordeu que era aquell modista que va demanar expressament, doncs, que l'enterressin allà. I la via de pobles que no tenen cementiri la completa també el Gerard, que diu Sant Adrià del Besòs no en té, ara sí, té un tanatori. Això sí, per tant, no tens el cementiri.
Clar,
però...
Bueno, has d'anar-hi, fins del tanatori fins al cementiri.
És un viatge.
Entenc que potser el poble en si no en té, però dins el terme municipal n'hi deu haver, que engloba diferents poblacions. No?
La Laura, una de les nostres figures de direcció, m'envia una imatge i diu una senyalètica de quan va anar ella a Londres, a un dels cementiris de Londres, on posa a la dreta toilets i recta la tomba de Marx. I m'agrada molt que està
molt
indicat
bé.
Així, eh? Marx i toilets.
Molt bé.
Escolta'm, doncs la Rosa diu, no és per fer-me la xula, però jo recomano el Waverley Cemetery de Sydney,
carai,
que és espectacular.
Carai,
amb el mar de fons, i si estàs de sort, veus alguna balena.
Molt bé. Per cert, Bangkok, enterrat a Auvers-sur-Oise. No sé si es diu així, m'ho estic inventant completament.
Estem demostrant el nostre pèssim nivell de francès avui.
Laia, ara sí, bon dia.
Hola, bon dia.
Va, ràpidament, què ens recomanes? Quin museu... Ai, quins museus, quins cementiris recomanes?
A mi molt és el de Venècia, que està a una... de l'arxipèl·la de Venècia. Mm. Ovas Igor Stravinsky, la seva dona, famílies d'escriptors de totes les èpoques, ballarins, hi ha la tomba del Diaghilev. Vull dir, és impressionant.
Uau, escriptors, ballarins...
Sí, a part també el que és molt impressionant és el de Milà. El de Milà en van fer dos, perquè durant la Segona Guerra Mundial va quedar molt malmès. Mm-hmm. I allà hi ha tombes també increïbles. Hi ha una tomba d'un físic, no recordo ara la nacionalitat, que és una piràmide. Mm-hmm. És una cosa, llavors d'aquestes al Patró de la Mort també n'hi ha diverses. Mm-hmm. Ja en diuen ells mateixos el cementiri monumental.
El cementiri monumental, carai, tu el de Milà, no, eh? No sabia.
De Milà.
Doncs Laia, digues.
No he estat, però el tinc a la llista, marcat per el pròxim viatge que m'agradaria que fos París, és el Pierre Laget.
Pierre Laget.
A veure.
Laixés. Però no ho diguis, quan ho digui ella.
Laixés, Pierre Laixés.
Laixés, ja ho hem après.
Allà, doncs, tota la fauna important morta, malauradament, d'escriptors, artistes, etc, parisencs.
Doncs ho apuntem, ja sabem com es pronuncia, i apuntem les teves recomanacions. Laia, gràcies, una abraçada, fins ara.
Adéu,
adéu. Actualment, quants cementiris tenim a Catalunya, Adrià?
Ui, a Catalunya no ho sé.
No ho sabem, eh? I a Barcelona?
A Barcelona, 9.
9 cementiris de Barcelona, déu-n'hi-do, eh?
Puc preguntar-li una cosa sobre el de Montjuïc? Què en sabem del de... Quan apareix el de Montjuïc?
Concretament va ser el 1883. Mm-hmm. Quan el cementiri del Poble Nou ja va quedar força obsolet, es va decidir construir un nou cementiri per una nova ciutat, ja quan s'enderroquen les muralles de la ciutat de Barcelona, ja a mitjans del segle XIX... Doncs tota l'expansió de Barcelona pel pla de Barcelona i amb aquesta previsió d'annexió de les diverses viles es va ja preveure un nou cementiri.
I per què es fa la muntanya? Per això, una qüestió d'espai?
Per quan això és d'espai i també penso que de mentalitat, perquè la mort a poc va començar a ser un tabú. Quan la medicina va posar-se al capdavant d'aquella nova societat, la mort va deixar de tenir una cabuda, no? Mm-hmm. L'objectiu era allargar l'esperança de vida i, per tant, fer un cementiri d'esquenes a la ciutat, com és literalment el del cementiri de Montjuïc, doncs pren un sentit i aquell espai de la muntanya estava completament alliberat, eren camps i algun mas, i van decidir començar a construir el cementiri monumental allà.
Mm. Jo perquè, ho dic perquè estirant un fil familiar de llegat, hi ha una part de la meva família que venia de Múrcia i va venir com amb els corrents migratoris, no els primers, però principis del 20, i segons hem pogut tirar enrere, la meva rebesàvia havia treballat netejant les tombes del cementiri de Montjuïc.
Eh?
Vivien a Cantunis, de pobresa extrema, i segons hem pogut saber, no hem pogut rascar encara més documents, però em quadraria... Pel que dius,
home,
sí.
Clar, inici 1883, doncs ens anem al 1900 i escaig, no?
Per això.
A tot això, si ara volgués algú, es podria obrir un cementiri així per la cara? De dir, vaig a fer el desè cementiri de Catalunya, ai, de Barcelona.
Home, així per la cara crec que no.
Val.
Però tot és demanar-ho, provar-ho.
Tot és posar-s'hi. En lloc de fer una pista a pàdel, aquí farem un cementiri, no? Amb qui s'hauria de consultar? Qui dona com la llicència de cementiri?
Home, imagino que amb l'Ajuntament de Barcelona, concretament amb Cementiris de Barcelona, que és la... empresa gestora dels cementiris i és proposar-ho. Ara bé, ara actualment als cementiris ja no tenim un problema d'espai amb la cremació, que podem dir que és la tendència clara, no? Ja és a la vora d'un 60% d'incineracions per un 40% d'inhumació tradicional. Ja no hi ha aquell problema que havia existit feia un temps enrere d'espai. Per tant, doncs, hi ha noves formes d'enterrament, s'estan obrint nous espais com són els jardins de cendres. Llavors, doncs, no caldria ara mateix obrir un nou cementiri.
Tots els cementiris, entenc que no estan estructurats de la mateixa manera. Això, qui fa el pla d'estructuració? Això és un arquitecte tècnic, és un arquitecte, és un especialista en cementiris. I aquí, quina figura s'encarrega de fer això?
Doncs en un primer moment, el del Poblenou va ser el vicecònsul del Gran Ducat de la Toscana, quan estava aquí a Barcelona, que era Antonio Ginesi, que era un arquitecte.
D'acord.
I ell va fer un cementiri igualitari, per tant, va fer una distribució de l'espai per illes. Que després doncs, es va crear una teoria que potser el de Font Cerdà es va inspirar.
T'anava a dir, és molt eixample això, no? És molt eixample, clar.
Sí, perquè a més hi ha interiors d'illes, i estava planificat amb espais verds, enjardinats... I hi ha la teoria que Cerdà es va inspirar d'aquest cementiri del Poblenou per fer després l'Eixample de Barcelona.
I és únic? Perquè, clar, el de Montjuïc no està configurat així, no?
Clar, llavors després ja trobem que són arquitectes municipals de la ciutat els que fan els cementiris, i el de Montjuïc va ser fet per Leandre Albareda i inspirat amb el de Pere Lachaise, que ara comentàvem.
Ah, mira, amiga. Toni, bon dia.
Hola, bon dia, bon dia.
Bon dia, bonic. Què ens recomanes?
Doncs mira, escoltant-vos amb el tema del Poblenou m'ha vingut al cap la història aquesta, que he viscut molts anys a Londres, i allà van fer el mateix a principi del segle XIX, mitjans del segle XIX, i varen començar a construir no un, com nosaltres aquí a Barcelona, el Poblenou, sinó 7 cementiris, perquè la cosa, imagineu-vos com estava a Londres, no? en plena revolució industrial. Clar. Imagineu-vos com estava la situació. Aleshores, d'aquest projecte se'n diu el Magnificent Seven. Magnificent Seven, que vol dir els 7 magnífics. És a dir, són 7 cementiris que, si agafes un mapa i els mires, estan com al voltant del centre, del que es podria considerar aleshores el centre de Londres. Clar. I jo en recomanaria 2 d'aquests. Són els més bonics. El Brompton Cemetery, que està a l'oest de Londres, després de Kensington, després de... Recordeu que els Harrods estan a Brompton Road, és a dir, és aquella carretera que va cap a l'oest de Londres, i al final de tota aquesta carretera tenim el Brompton Cemetery. I després, al nord de la ciutat, amb una zona preciosa, hi ha el Highgate Cemetery, que és on està enterrat Karl Marx i que és preciós.
Ah, exacte, que és aquest que ens deia la Laura, eh? El Toilets Marx, eh? Toilets a la dreta, Marx recte.
És preciós.
El recomanes,
Highgate i el Brompton. Jo diria que són els més bonics. Sí, no els he conegut tots, però aquests dos els vaig visitar i són preciosos.
De Fantastic Seven m'ha encantat això.
Per dir-ho d'alguna manera.
El 7 Fantastic.
Sí, Magnificent Seven.
Magnificent Seven.
Doncs... Googlegeu i ho veureu. És superinteressant. Sobretot aquells que els agrada, doncs això.
El necroturisme, com la Sílvia ens deia. Sí. Toni, gràcies per trucar-nos. Bonic, una abraçada. Fins ara.
Adéu.
Ai, senyora, de seguida parlarem del de Poblenou i també parlarem del de Montjuïc, que li interessava a l'Estel. Abans, però, un dels rituals funeraris antics és el de transportar els difunts al cementiri. Això es feia abans amb carrosses fúnebres. Com eren aquestes carrosses?
Doncs hi havien de tota mena. Inicialment va ser un únic model de carrossa, perquè, com deia, doncs, el trasllat dels difunts fora muralles no va agradar, doncs tampoc van agradar les carrosses fúnebres, no? però doncs, per raons pràctiques es van acostumar i la primera doncs, era un model doncs, força senzill i a mesura que la, sobretot la burgesia va...
Ja hi tornem, un tema d'estatus, eh?
Sí, trobar-li doncs, ja el gust aquest trasllat doncs, més lent i més vistós, van començar a aparèixer models de carrossa molt més luxosos. I per tenir una idea, jo us recomanaria visitar la col·lecció de carrosses fúnebres, que també està ubicada al cementiri de Montjuïc.
Ah,
perquè és un bon recull. Única col·lecció de carrosses fúnebres d'Europa, que la tenim aquí a casa nostra, al monestir de... Ai, al monestir, com estic, eh? Al cementiri de Montjuïc. De quin any daten aquestes carrosses?
La més antiga, de finals del XIX. Pensem que cap al 1876, perquè ja apareixien algun dels catàlegs, clar, eren peces de treball, tampoc estaven documentades ni catalogades, però en referència a alguns catàlegs que sí que conservem, podem dir que 1876 és la més antiga que tenim, fins ja ben entrats al segle XX. Alguna d'elles datava del 1932.
Déu-n'hi-do, ha de ser tan interessant. Ens hi apuntem, anem juntes.
Anem.
Truquem a la Sílvia, al Toni, a la Laura, que ens acompanyin. Aquests dies, Adrià, hem commemorat els funerals per Antoni Gaudí, els 100 anys de la seva mort, que també va ser transportat en una carrossa abans de ser enterrat. Va haver-hi un seguici fúnebre per la ciutat de Barcelona. Hi ha imatges... De fet, nosaltres n'hem trobat una on es veu aquesta carrossa fúnebre tirada per cavalls i un munt de gent com un seguici que acompanyen aquesta carrossa i, a més, moltíssima expectació per part de la gent als vorals, no?, d'aquests carrers. Per què es va poder enterrar Gaudí a la Sagrada Família? M'imagino que es va demanar una espècie de permís, perquè ho van aconseguir, i no sé si això hi havia algun permís especial que encara inclús es podria demanar ara si hi hagués algun familiar de Gaudí, per exemple.
Desconec com va anar la situació amb Gaudí. M'imagino que al ser el creador de la Sagrada Família ja ho hauria deixat per escrit, o potser la Junta de Construcció de la Sagrada Família així ho va permetre, no? Normalment no hi ha casos com aquest, sí que hi ha alguns altres puntuals, com el Manel Girona a la catedral, perquè doncs, va finançar la Gran Reforma, o algun cas concret com els Güell, que estan al monestir de Pedralbes, però normalment tothom s'enterra als cementiris.
En funció de què? És a dir, tu pots triar el cementiri. Jo ara puc triar que m'enterrin al cementiri d'Igualada?
Sí, jo penso que sí. No hi ha cap limitació. Igual com a Barcelona, no va per barris. O sigui, et pots enterrar qualsevol dels cementiris que hi hagi disponibilitat en aquell moment.
Tenim entès, ara que parlàvem de carrosses fúnebres, que n'hi ha de blanques i de negres. Quina és la diferència?
Doncs les blanques anaven dirigides als infants. Sí, malauradament hi havia molta mortalitat infantil, sobretot a mitjans del segle XIX. Penseu que un de cada dos nens no arribava als 7 anys de vida. Per tant, hi ha un gran ventall de carrossa blanca, doncs, des de les més senzilles per les classes populars fins les més riques per la classe burgesa, que també, tot i tenir una bona alimentació, patia les epidèmies constants que hi havia en aquella ciutat emmurallada.
L'altre dia, precisament divendres, no, Fran, parlàvem de l'esperança de vida, que tenim entès que a l'època romana no, és que no arribaven als 40 anys. No.
Casals.
Amb l'Àngel Casals, historiador de Sapiens, i ens deia, no, als 70 arribaven. Passa que la mitjana està esbiaixada perquè hi havia una alta mortalitat infantil. Les vostres propostes, el 677-3877-1915, quin cementiri recomaneu visitar, sí o sí?
És curiós perquè ja ho hem explicat altres vegades, però quan parlem de recomanacions sobre la mort, si hi ha el TripAdvisor pel que fa a les excursions, aquí és el RipAdvisor. Per tant, estem fent aquest mosaic entre tots els oients de catalans. El Marc diu Canet de Mar. La Montse i el Quim, és curiós perquè molts oients coincideixen també en alguns cementiris, perquè la Montse i el Quim diuen que no ens podem perdre el cementiri d'Olius al Solsonès, que és una petita meravella modernista amb vista a la natura. I hi ha diversos oients que ens recomanen també el cementiri de Bausen, com per exemple la Rat o la Cristina, el Jordi, a la Vall d'Aran, que només té una tomba d'una noia de 33 anys. Veig que l'Adrià va fent que sí.
El coneixes, aquest cementiri, Adrià?
No hi he anat, però n'he sentit a parlar.
Per què només una tomba?
És una tomba que està al mig del bosc. Hi ha una llegenda que no sé si l'Adrià coneix, i si no, el que podem fer és llegir-la perquè la Rata ens l'ha explicat.
Mira, ara la llegim. Anem a la publicitat i a la tornada us expliquem la llegenda d'aquest cementiri, d'aquesta única tomba que està a la Vall d'Aran, que és el cementiri de Bausen.
La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
Dos minutets i seran tres quarts de dues del migdia. Avui estem fent especial cementiris. Oi que quan ens hem llançat el tema heu dit «Ostres, una hora parlant de cementiris» i patapam! Se'ns farà curta aquesta hora, una vegada
Sempre.
Ho estem fent amb l'Adrià Terol, és ell historiador i gestor cultural de cementiris de Barcelona i hem marxat de la publicitat amb una història que ens la deixava votant la Montserrat, si mal no recordo.
Sí, la Rat.
La Rat, que ens parlava d'aquest cementiri a Bausen, a la Vall d'Aran, que ens deia que només hi havia enterrada una noia, que va morir amb 33 anys, mm-hmm. i nosaltres dèiem, ostres, com és que només hi ha una tomba en aquest cementiri a l'aire lliure? I tenim la història.
Doncs sí, el que ens explica la Rat és que quan la noia va morir, el mossèn de Bausen es va negar a enterrar-la al cementiri públic perquè en aquell moment vivia amb la parella i no estaven casats. I això no li agradava al mossèn. Què va passar? En veure la negativa, el poble es va revoltar, va fer un cementiri civil on van acabar enterrant la noia.
Oh, m'encanta.
Per això diu la Rat que val la pena visitar-lo, sobretot pel que va suposar per vergonya de l'Església i com a reconeixement al poble que
clar
va saber respondre.
Escolta, d'haver-ho sabut abans, us hagués posat en contacte amb la Lidé Sans, la cantant, a Lidé, que és alcaldessa de Bausen, justament.
Oh!
I aprofito per recomanar-vos que escolteu les seves cançons en occità, que és meravellosa i ens hauria pogut explicar aquesta història. De fet,
quina
ara
ràbia.
Estic pensant si alguna de les seves cançons potser fa referència a això, perquè jo pillo l'occità a mitges, però n'hi ha alguna que penso Ves, no parli d'això.
Calla, que si algú sap, que també ens ho pot fer saber a través del 93-201-7474, el 677-387-19, vies de contactar habituals obertes sempre per vosaltres. Ens podeu recomanar un cementiri que hem de visitar sí o sí per ampliar el nostre coneixement sobre necroturisme, un terme que ens ha fet arribar la Sílvia, que ens ha sigut la primera trucada d'avui. Més coses, al WhatsApp?
Sí, que per cert, abans l'Estel parlava d'aquesta mena de museu a l'aire lliure, no?, del Pierre Lachaise.
Correcte.
Ens ha escrit el company de la casa, de Catalunya Ràdio, Domènec Sobirà, que diu no és Pierre Lachaise, que seria Pere, sinó Père, és a dir, pare, per sacerdot.
Pare, Père.
Père, no Pierre, Père. Père Lachaise.
Domènec en sap això.
Ara, i tu, Pere, ni anava a dir. Domènec, és que clar, tu controles.
Pari, pare, perdoneu-nos el nostre francès.
Gràcies, Domènec.
Gràcies.
Tot això, el cementiri de Poblenou, Adrià, ara ens ho deia una de les oients que ha trucat, destaca per les seves escultures de marbre. D'entre totes elles, ella deia, s'ha de veure sí o sí el petó de la mort, que és una obra de Jaume Barba. Què té d'especial aquesta escultura de la que tothom en parla? Que abans us la definia, si no l'heu buscada a Google, perquè us imagineu, és una persona, un home, en aquest cas, agenollat, recolzat sobre els seus glutis, com deixat caure, defallit, caigut, a punt de morir, si és que no és mort, i mentre l'àngel de la mort, que és un esquelet amb ales d'àngel, li està fent un petó a la galta esquerra, perquè us l'imagineu tallat en marbre. Què té d'especial?
Doncs perquè és molt impactant i apareix la mort i perquè al final també és una història no només de mort, sinó d'amor. Mm. És la mort d'un noi jove de la família Llaudet Soler que, doncs bé, doncs la mort d'un fill doncs deu ser segurament allò més tràgic que et pot passar a la vida i li van donar un cert romanticisme. Llavors doncs, van encarregar-li l'obra a Jaume Barba o els tallers de Jaume Barba i ell va respondre amb una obra inspirant-se també ja amb el relleu que hi ha també a Itàlia, amb una sepultura, i és això, plasmar doncs, la mort com amb un petó li treu l'ànima o la vida a aquell difunt. Es pot veure doncs, perquè té el ventre ensorrat, agafant el seu últim alè, i com deies, doncs, amb els braços caiguts, no?, amb el gest com de falliment del cos humà.
Déu-n'hi-do. També en aquest cementiri, al Poblenou, i tenim el santet del Poblenou. És una figura destacada, aquest santet, un noi, Francesc Canals Ambrós, de 22 anys, que va morir el 1899. Qui era i per què té tanta devoció la gent pel santet de Poblenou?
Doncs era un noi nascut a Barcelona, a la plaça de la Llana, a Ciutat Vella, i era un noi molt carismàtic, molt bondadós, es veu que era una persona molt caritativa, va entrar a treballar als magatzems del Siglo, que eren doncs, els primers grans centres comercials que va tenir Barcelona, i allà va conèixer moltíssima gent i d'ell se'n deia que, a part de totes aquestes característiques no, de bondat, també tenia certs poders a l'hora de curar, no? Tenia poders curatius. I molta gent doncs, s'apropava amb ell, si tenia dolors, malalties, a veure si ell doncs, podia ajudar aquella persona. Què va passar? Que ell va morir de tuberculosi quan era molt jove, amb 22 anys, el van enterrar al cementiri del Poblenou, a la sepultura dels seus avis, i molta gent va pensar que els seus poders doncs, encara els podia seguir doncs, aplicant a la ciutadania, no? Vull dir que podia, tot i estar mort, encara curar la gent. Llavors, moltíssima gent va anar al cementiri a demanar-li favors al santet, de la seva sepultura, i de tants, tantes ofrenes, flors, exvots que li portaven, van decidir traslladar-lo i habilitar una gran sepultura, que al final és un nínxol, envoltat de més nínxols, i llavors els utilitzen com si fos un altar, perquè la gent doncs, pugui...
Li va fer peticions, fins i tot, eh?
Sí, 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 li fan peticions i avui dia encara hi ha una certa devoció.
Mira, estic veient una mini notícia que diu Francesc Canals Ambrós, al Santet, diu Barcelona 1876-1898, diu Cementiri de Poblenou, que és on el trobem, ara n'estem parlant, diu ha concedido y sigue concediendo favores a quien se lo pida. Diu, trabajó en los almacenes del siglo, ara ens ho deia l'Adrià, i pronosticó antes de morir, 40 años antes, que esta fábrica se quemaría y no quedaría piedra sobre piedra. En una Navidad, los años 30... Esto sucedió.
Què? Va fer aquest vaticini?
Va fer aquest vaticini i es va complir.
30 anys després.
Sí, això és cert.
30 anys després.
L'any 1932 va haver-hi... El dia de Nadal es va deixar un tren elèctric encès que va provocar una guspira i va cremar. Literalment es van esfondrar els magatzems del segle de la Rambla. I clar, allò va fer que guanyés encara com molta més empenta o devoció, no? La figura del santet i el cementiri cada cop rebia encara més visitants.
També hi ha panteons monumentals per donar descans a personatges cèlebres. Ara nosaltres parlàvem de Margarida Xirgu, a Molins de Rei, però és que allà hi tenim, per exemple, a Dorotea de Chopitea i de Villota, Carmen Tórtola a València, Dolors Masferrer i Bosch, Amèlia de Vilanova, Lola Anglada, Josep Anselm Clavé... Totes aquestes són visibles i les podem visitar, no?, si volem.
I tant, sí, sí. I algunes d'elles, pràcticament totes, formen part de la ruta cultural del cementiri i, si no... Com has mencionat moltes dones, també fem itineraris de dones, un passeig de dones al cementiri del Poblenou.
Que bé, tu, perquè de veritat, sembla perquè que ens amaguin.
I segurament la majoria de la població no les coneix, no?
Exacte, algunes no, algunes altres sí, si han estat conegudes, com la Tórtola València o la Mari Sant Pere, que va ser molt popular a l'època, aquestes sí que encara les coneixen, però d'altres no tant.
Alerta, perquè la nostra audiència és sobirana i és... tan coneixedora de dades que nosaltres desconeixem que a mi em posa els pèls de punta. Tornem al tema del cementiri de Bausen. Aviam. Neus, molt bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, nosaltres ens ha explicat una oient, la Montserrat, ens deia que eren aquesta parella que vivien en pecat, diguem-ne, i que el mossèn no els va voler casar, aquesta noia va morir, li van dedicar a aquest cementiri, anava a dir profà, però no, civil.
No.
I tu vols matisar aquesta història que ens ha dit la Rat, digues.
Jo sí he estat en allà, i llavors el que t'expliquen, ho expliquen no com una llegenda, sinó que exactament va passar, i a mi el que ens explicaven era que era una parella que eren cosins, i llavors no els hi van donar permís per casar-se. Llavors, doncs, bueno, clar, ells s'estimaven, se'n van anar a viure junts, no sé el temps que van viure junts, el cas és que ella va emmalaltir i va morir. I llavors el moment de l'enterrament va ser quan van dir que, com que estaven en pecat, pues que no la van voler enterrar en el cementiri del poble, no? I llavors que va ser el seu marit o company, o com vulguis dir-li, que va construir ell mateix el cementiri, i de fet és una parcel·la de terreny, no, petita, hi ha la tomba al mig i està voltada per una tanca de pedra, i però que doncs, o sigui, no hi pots accedir-hi tu, si no tens una clau, clar, però traient el cap, que és
ja ho veus,
que
no?
Tots, exacte, traient el cap per sobre i ho veus.
Doncs aquest cementiri de Bausen queda matisada la història, t'ho agraeixo moltíssim, Neus, que hagis decidit trucar-nos per matisar i donar encara més valor a aquesta anècdota que ens explicava la Rat. Una abraçada bonica.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Fins ara, adéu.
La història en directe, anem construint a base de històries que ens envien els oients. L'Adriana diu que mai va als cementiris a visitar els seus difunts, mai va a veure els seus difunts, però en canvi s'hi va als cementiris per turisme. Ha anat a Colllibre a veure Machado i ha anat a Arenys de Mar, a Cinera, per parlar de Salvador Espriu. Diu que el vaig trobar molt deixat.
Opa, en Salvador?
Això és allò del ripat
baix. O el cementiri.
Salvador, suposo que si l'hagués vist, sí.
Pobrets, encara més deixat.
L'Àngels té una pregunta, eh?
Epa.
Sí, perquè clar, hi ha molts dubtes logístics sobre els cementiris i ella es pregunta... Em puc enterrar en un cementiri que no sigui de la meva ciutat? Per exemple, si sóc de Tarragona, em puc enterrar a l'Alta Ribagorça?
Adrià, jo crec que sí.
Jo també, jo crec que no hi ha problema.
Doncs mira.
Per tant, mira, Àngels, pregunta resolta.
És com el sents, el patró, no? Dels cementiris. Per cert, el cementiri de Milà, que té molts vots, també, la Marta, sí, la Rosa, que ens l'han recomanat, i un que ens estan recomanant últimament també, la Judit, l'Arnau, el cementiri jueu de Praga. Diu, és petit, però estan literalment apilats i és impressionant.
Em diuen que el cementiri de les Corts hi està enterrat Kubala.
Sí.
Oh, això no ho sabia.
Sí, 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 Kubala i moltes altres figures de la història del Barça. Moltíssimes, Ramallets, Alcàntara... O sigui, pots repassar tota la història del Barça al cementiri de les Corts.
Volien estar a propet del camp, no? M'imagino. Ah, amic!
Vull saber alguna anècdota, sempre vull, com a escriptora, de, no sé, alguna estranyesa, alguna curiositat, alguna profanació.
Va, a la tornada li demanem a l'Adrià que ens expliqui alguna curiositat d'aquestes escabroses. Ara tornem.
La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
4 minutets i posarem punt i final a la solució d'avui. Estem parlant amb l'Adrià Terol, historiador i gestor cultural de cementiris de Barcelona. Estem parlant dels cementiris a Catalunya i arreu del món i us hem demanat que ens diguéssiu quins cementiris no ens podem perdre sí o sí. L'Estel, abans de marxar a publicitat, deies una anècdota escabrosa, alguna cosa curiosa que hagi passat a un cementiri. Doncs no ens l'explicarà l'Adrià, sinó que ens ha trucat en Josep, que jo crec que té l'anècdota més bèstia que puguem sentir sobre cementiris. A veure, Josep, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
A veure, estimat, des d'on truques tu?
Ah, d'aquí, de Barcelona Ciutat.
Des de Barcelona Ciutat. Tens una anècdota molt forta sobre un cementiri a Florida. Tenim 3 minutets per acabar el programa, per tant, et demanaré brevetat. Foli.
Rapidíssim, mira, és el cementiri de Key West, que és Cayo Hueso, si ho traduïm al castellà, que és d'aquelles illes que gairebé arriben des de Florida a tocar a Cuba. Mm. Aleshores, és el cementiri de la illa més meridional que hi ha, que des d'aquell punt es pot veure Cuba, està a la part antiga de la ciutat i és un cementiri que es va edificar perquè com estan molt exposats a huracans i demés, el van edificar, diguéssim, amb una mica més d'alçada a la part antiga de la ciutat perquè l'anterior cementiri, que estava més al costat de la sorra i tal, i a nivell de l'aigua, un dels huracans es va emportar tots els cadàvers a mar endins.
Aleshores, un moment. Un huracà es va endur els cadàvers?
Sí, es van dur tot cap a dintre, això m'han explicat, eh? I aleshores per això van edificar amb una mica d'alçada a la part de l'antiga ciutat. I aleshores la gràcia del cementiri és que a part de veure tota la barreja d'un cementiri tipus Nova Orleans, amb moltes estàtues i molta barreja de religions, catòlics, protestants, jueus, veterans de guerra, mariners, de tothom que passa per allà. És a dir, molt poca gent d'allà, de per si de la illa, i molta gent que hi va parar. I la part més escabrosa, si no fos suficient amb això,
si no fos suficient,
la part de està farcit d'iguanes de més d'un metre de llargada, que es mouen per dintre les tombes, perquè són a nivell de terra, les veus prenent el sol, com s'amaguen a dins dels forats que han fet,
mare de Déu. Josep, t'he de dir que ding, tenim guanyador, un aplaudiment per en Josep, perquè jo crec que és el cementiri que hem de visitar sí o sí. Bravo. Per totes aquestes explicacions que ens ha donat. Josep, ho hem de deixar aquí, queda acomiadar els nostres convidats i gràcies infinites per trucar-nos. Una abraçada, bonic.
Bon
fins ara. Adéu. També a tots els que heu trucat i els que heu quedat en cua, que sé que sou molts, i els que heu quedat en cua també a través del nostre WhatsApp. Avui hem parlat de cementiris, ho hem fet amb l'Adrià Terol, historiador i gestor cultural a Cementiris de Barcelona. Gràcies, Adrià, per venir presencialment fins a l'estudi de Catalunya Ràdio.
A vosaltres per convidar-me.
Et vindrem a veure una de les teves rutes. Amb
com vulgueu, com vulgueu.
I tant. Estel Soler, ens sentim dilluns, estimada.
Ens sentim dilluns.
Dilluns tornes, no?
Sí.
Ah, val, jo diguem, no em facis el lleig, eh?
Ah.
Que tinguis un bon dia, Estel. Fran Domènech.
Jo també torno demà.
Tornem demà a la solució. Demà alerta, perquè ens preguntarem quina és la festa popular més icònica de Catalunya.
Oh!
Tindrem, alerta, avui ho és, eh?
Batalla.
Gerard Romero, Maripau Huguet, Eudald Feliu, volem decidir què és millor, la plec del Cargol, la Patum de Berga, el Carnaval de Vilanova, les Santes de Mataró i totes aquelles que vulgueu oferir-nos demà. Batalla oberta, ja podeu començar a dir la vostra al 677 38 77 19. Tornem demà a la solució.